9 minuts per sobre del punt de les 11 del matí i a aquesta hora parlem a través del català com a llengua vehicular, avui de llatinismes en el vocabulari del nostre dia a dia, amb la Mar Oñate i l'Albert Macià. Molt bon dia als dos.
Bon dia.
Bon dia.
Trobo, deixeu-m'ho dir abans de començar, que avui aneu forts, amb 5 pàgines de guió, anem forts, no s'espantin els oients,
no.
Que això ho traiem aviat.
Sí, ja ens coneixes que ho enllestirem rapidet, no patiu.
Paraules com currículum, accèssit o vox populi, entre moltes altres, en els propers minuts descobrirem l'ús que en fem, no?
Mm-hmm. Entre moltes altres o etcètera, que podríem dir, que també és una paraula que ve del llatí, encara que no ho sembli, oi?
També, també.
Mira, doncs bé, que el català ve del llatí ho sabem tots, oi? Però que la llengua dels romans és tan present encara avui en els nostres dies, hem pensat l'Albert i jo que potser no és tan evident. I volíem veure alguns exemples d'aquest llegat que ens ha deixat la llengua el llatí en el nostre idioma, no? El que passa és que de vegades aquestes expressions s'han adaptat a l'ortografia catalana i llavors per això costa més de veure en l'origen, no? És el, com molt bé deies tu, és el cas de currículum. Currículum és una paraula que l'hem d'escriure amb accent i amb lletra rodona, que diem. Quan parlem de lletra rodona, en tipografia vol dir que no és ni cursiva, ni negreta, no?
Exacte, lletra fina. Tampoc.
No cal destacar-ne ni cometes, ni res especial. És una paraula ja catalana dins de les entrades normals del diccionari, no? Llavors escrivim currículum amb accent. Ara bé, si algú encara vol fer servir currículum vitae o vitae, no?, que dèiem abans, doncs llavors hauria d'escriure sense accent, i en cursiva, perquè llavors està fent servir realment una paraula ja en llatí, no l'està fent servir a la catalana, oi Albert?
Exacte, és a dir, aquest criteri que l'apliquem amb currículum vitae també s'aplicaria a qualsevol altra paraula que importéssim directament d'una llengua,
és
a dir, que si agaféssim una paraula directament de l'anglès, doncs també l'hauríem d'escriure amb cursiva, i aquest de fet és una marca que denota si una paraula ja l'hem adaptat o no, és a dir, des del moment que la posem amb rodona o, per exemple, li posem alguna característica ortogràfica nostra, com pot ser la més evident és l'accent, doncs des d'aleshores vol dir que ja l'hem adaptat i que la podem escriure amb rodona. Altres exemples, per tant, de paraules llatines que ja hem adaptat i que, per tant, doncs hem d'escriure amb rodona i que potser fins i tot hem perdut la percepció que venen del llatí. Doncs accèssit, aquesta mena de premi de consolació, que és com ho interpretem doncs els profans, però de fet accèssit literalment vol dir que s'hi ha acostat, és a dir, doncs és un premi de consolació perquè s'ha acostat al primer lloc, no? Doncs un accèssit.
I com l'escrivim?
Com l'escrivim? Aquesta és la gràcia. Doncs l'hem d'escriure amb dues Cs, amb B, amb accent obert, accèssit, i com la pronúncia de la S ho indica, amb doble S perquè és una S sorda. Per tant, accèssit amb dues Cs, amb accent obert i amb dues Ss. Més paraules que ja s'han adaptat, que ja s'han catalanitzat. Un altre, àlies, és a dir, àlies, diu el meu àlies, és com una mena de sobrenom, o fins i tot com un... Bé, de fet no l'hem de confondre amb un mal nom, és a dir, un mal nom és, jo que per exemple que vinc de poble, allí doncs amb els amics sobretot, però abans les famílies, doncs tota família, que suposo que no sé si per la plana víctima deu passar això, no? Jo crec que les famílies tenien doncs un mal nom, és a dir, una manera de referir-se doncs una mica a mofa o fent-ne befa. Però no l'hem de confondre amb això, és a dir, un sobrenom doncs és com una mena d'apel·latiu, però no té res a veure amb un sobrenom que doncs és això, doncs té una mena de característica doncs per fer-ne riure. Altres paraules doncs o expressions llatines ja plenament adaptades. Aquesta pot ser d'entrada en sobte, perquè jo aquí sí que hi veig la reminiscència llatina de seguida, que és alter ego. Doncs alter ego doncs és una persona doncs que actua un altre amb confiança d'aquesta altra persona, és a dir, com pot actuar doncs amb nom d'aquesta persona. Per exemple, se m'acut a mi que a vegades, doncs no sé, si tu aquí, l'altre, va haver un dia, no recordo quin, que va venir l'Olga, no?, una mica, que l'Alba, ara m'he confós, l'Alba,
sí.
No era? M'he confós, disculpa. Que tu no hi eres, doncs diguem que en aquest moment l'Alba va ser el teu alter ego.
Era el meu alter ego? Sí.
En aquest sentit, perquè va actuar una mica en representació teva. A vegades també s'utilitza en altres contextes.
Però que doncs quan vulgui pot venir a fer d'alter ego.
Doncs exacte, molt benvinguda serà. A veure, però la gràcia està en que alter, com que és una paraula plana i acaba amb una R, l'hem d'accentuar. I doncs això doncs pot ser, ja et dic que d'entrada ens pot causar ser una mica de sorpresa, però com que està catalanitzat, normalitzada, doncs ho hem de veure de forma natural. Una altra, doncs, per exemple, el que m'ha passat a mi ara amb això de confondre l'Alba per l'Olga, no sé amb qui estaria pensant, perquè ara d'entrada d'Olga no em conec
cap.
No. Ja, bé,
deixem-ho aquí.
Tens temps per pensar.
Tinc temps per pensar.
Quantes Olgues coneixes o vols conèixer al llarg de la teva vida?
Doncs el que m'ha passat és un lapsus. I aquest lapsus, doncs, també ve del llatí, també ve del llatí, i, clar, aquí dius, s'escriu amb rodona, no porta accent perquè no li toca, però ja està catalanitzada en el sentit que no hem d'escriure en cursiva. Un cas una mica diferent o particular, Mar, és la de la paraula snob, oi?
Sí, no tenim clar l'origen d'aquesta paraula, tot i que sembla que potser podria venir del llatí, també és veritat que ens podria venir de l'anglès. El que volem destacar tant l'Albert com jo és que snob és una paraula que s'escriu amb E inicial i per tant està catalanitzada. Mantenim un altre cop la lletra rodona, no fem pas servir la cursiva. Recorda, Sergi, que la cursiva evidentment amb l'ordinador és molt fàcil d'utilitzar. Quan escrivim no cal que inclinem una miqueta més la grafia perquè quedi torta, sinó que faríem servir les cometes en lloc de la cursiva, d'acord? Doncs insisteixo, snob és una paraula que escrivim a la catalana.
No m'he trobat mai, no sé si algun professor d'escola s'hi hagi trobat mai amb el que ha dit ara la Mar, que és que algú torci la lletra per demostrar que és un anglicisme, per exemple, que allò és cursiva.
Però clar, a vegades aquestes expressions, mira, de fet el guió d'aquest programa em va sorgir l'altre dia mentre feia classe, perquè els alumnes van fer una pràctica en què a partir d'un currículum havien de fer una descripció, i després al fer la descripció feien esment a la paraula currículum. Alguns van deixar currículum vitae i posaven currículum amb accent, i va sortir explicar aquesta diferència entre currículum i currículum vitae, que un és amb rodona i l'altre no. I clar, a partir d'aquí m'han dit, i si volem posar l'examen currículum, com ho hem de fer, currículum vitae? I vam fer aquesta pregunta, fem la lletra torçada, i van dir, no, aleshores doncs ho subratllem.
Hem remarcat abans que currículum s'accentua, però si volem utilitzar tot el terme currículum vitae, no exceptuem aquest currículum.
Exacte. I fem servir la cursiva.
I fem servir la cursiva o les cometes simples si escrivim a llapis o a bolígraf.
Mira, un altre llatinisme que a mi m'agrada molt, Sergi, i que a més també està adaptat al català, és el de postdata. La postdata representa que, si ens ho mirem estrictament, és allò que afegim en una carta ja un cop signada i datada, no? Jo fins i tot afegiria doncs, uns dies després, no? Podria ser, després de la data podries escriure això. Clar, a mi m'agrada més fer servir el postscriptum, que és el que fem després de la signatura realment, no? Tot i que té en el fons és el mateix sentit, no? Però a mi em sembla com més precís. Per això jo m'he acostumat molt a fer servir en comptes de PD, que serien les sigles de postdata.
Postdata em sembla que poc ho veiem escrit.
PS, no? Que és més habitual, postscriptum, realment.
Utilitzes PS,
Jo sí.
La abreviatura de postscriptum.
Ah, exacte. En tot cas, tant si poses PS com PD, sisplau, sense punts, perquè les sigles en català no porten els punts.
Sense punts?
O sigui, una P majúscula i a continuació una S majúscula.
D'acord, però sí que podem posar dos punts al darrere
punts,
per iniciar l'escrit.
Exacte. I és un cas aquell en què després dels dos punts hem de fer servir majúscula. Perquè comencem
doncs l'oració en majúscula.
Sí, senyor, ho has dit perfectament, O podríem posar PS i un punt, també, si volguéssim allò, però vaja.
Albert, tu també és més de postscriptum?
Doncs a veure, cal dir que amb això som una mica frics tots dos, i doncs no sé si és per militància de no sé ben bé quina...
Sou snobs. Però
una mica, jo crec que una mica, en aquest sentit ho som una miqueta, sí, ho dius molt bé. Jo també sóc partidari d'aquestes, no de recordar, perquè no es tracta de recordar, però de mantenir doncs, aquestes convencions, perquè al fi i al cap són convencions.
Sí, que bé, veus, ja tenim una cosa en comú, Albert, i jo que no sabia.
Ara, un dubte, com l'escrivim, postscriptum, cal cursiva?
Aquí sí que caldria cursiva.
Aquí sí. A postdata no, però postscriptum sí, perquè ve directament del llatí, no l'hem adaptat.
Molt bé, com dèieu, de cop i volta ha sorgit un quòrum entre vosaltres.
Sí, senyor, i aquest
que
quòrum,
veig que és la següent.
Sergi,
exacte,
molt ben vist,
molt agut.
L'escriuríem amb accent obert a la O i una Q inicial, quòrum, tal qual, a la catalana, igual que sumum i ultimàtum, que ja acabem amb aquest ultimàtum el bloc de paraules adaptades gràficament al català, que també portarien accent.
I sumum amb doble M.
Exactament, sí senyor.
Doncs Déu-n'hi-do, les que tenim i que part d'elles, al nostre dia a dia, potser no en som conscients, hi haurà qui més, hi haurà qui menys, però les utilitzem.
Mira, els que sí que són conscients, potser serien el grup Manel, no? Mm-hmm. Que tenen una cançó fantàstica que es diu Roma. Oi que la teniu per aquí, que m'has dit que me l'havíeu preparat, Mítels?
La tenim.
Aquí l'estem. Ara.
Si hagués nascut a Roma fa més de 2.000 anys, viuria en un imperi, tindríem un esclau i àmfores al pati plenes d'oli i vi i una estàtua de marbre dedicada a mi. Si hagués nascut a Roma fa més de 2.000 anys, no faríeu la xampú al teu cabell daurat i oferiríem bous als teus...
Doncs bé, Roma dels Manel, exactament per què hem escollit aquesta cançó?
A veure, el que volíem era doncs, una mica reflectir la importància que ha tingut la cultura doncs, d'arrel llatina, evidentment no només amb l'idioma, sinó pel que fa doncs, a, de civilització. I doncs, hem buscat alguna cançó, crec que aquesta doncs, ens connecta directament, no?, amb aquests avantpassats comuns que tenim.
Per tant, trobem que és un encert que es mereixi... recordar-se'n de Roma,
jo crec que sí,
per part dels Manel.
I a més, jo crec que aquí ja me'n vaig una mica, potser si me'n surto de mar, però a mi personalment m'agrada reconèixer doncs, aquesta tradició mediterrània que compartim, no? És a dir, que abarca, doncs, no sé, doncs, i a més enllà del terme nació o país, doncs, que abarca doncs, tota una manera d'entendre, no?, doncs, les relacions personals que crec que aquí el Mediterrani pot ser diferència de l'Europa més continental, doncs, és, jo crec que és molt personal. Però bé, ja et dic que això és una opinió doncs, bastant... meva, eh?
Subjectiva.
Totalment.
Continuem amb paraules que s'han d'utilitzar però amb la forma més purament llatina.
Exacte, és a dir, aquestes sí que són paraules que jo crec que de seguida quan les diurem, paraules o expressions, de seguida doncs tots tindrem al cap que venen del llatí i que per tant les hem d'escriure en cursiva, és a dir, que no les hem adaptat, tot i que jo crec que gaudeixen de plena vigència amb el vocabulari i fins i tot diria que quotidià. Per exemple, una és el modus operandi, és a dir, la manera de, doncs, de una manera concreta de treballar, d'operar, de funcionar, Un altre reprenent això del modus des del modus vivendi, que potser podríem traduir-ho directament o podríem buscar un equivalent que és el mitjà de vida, no? El modus vivendi d'una persona seria el seu mitjà de vida. Una altra també aquesta, doncs, que també jo crec que es fa servir bastant, de rara avis, és a dir, un personatge doncs, poc habitual, poc comí, no? Dius, és una rara avis, no sé, per exemple, en el vostre entorn segur que... Jo crec que cada professió doncs, té una mena de tic, si m'ho permets, no? Doncs, jo parlo, per exemple, dels professors de català o els correctors, que tenim una manera doncs, que són molt a vegades se'ns qualifica de xirucaires, no sé si coneixes el concepte... una mica, Sergi, o no, de xirucaires?
Xirucaires?
Sí,
de xiruques?
Exacte, que ens agrada molt.
No el coneixia.
No el coneixies, doncs això és que encara... doncs jo crec que és un... Té part de veritat, és a dir, es refereix a persones no, que ens agraden fer com fer excursions i foc al bosc i cantar cançons i no tenim mala idea, no? Som, un altre dia parlant amb una companya som una mica bonifacis, és a dir, som bones persones, tot i que això està molt per veure, és a dir, que a vegades ens falta una mica de mala bava, no? Doncs aquest és l'esperit xirucaire, doncs a vegades si una persona no és així podem dir que seria una rara avis dintre d'aquest sector, I ara que no se m'enfadi cap membre del meu no sé, Marcia, tu t'ha fet gaire gràcia aquesta...
Ah, no sé, quan tornem a la feina, amb quina cara ens
amb
miraran,
amb quina cara
ens
miraràs, bueno. A veure, una altra també, que aquesta l'allargarem una mica més, és sobretot ara que doncs, parlem de, abans que fèiem referència a l'Europa continental i tot això, és l'expressió statu quo. eh? Que doncs, fa referència sobretot en política internacional, eh? És una expressió molt usada, mm-hmm. i té la particularitat que, clar, que la, no s'escriu amb E inicial, mentre que Snop abans fèiem, posàvem l'èmfasi amb el fet que sí que s'escrivia amb una E, perquè ja estava totalment adaptada al català, statu quo no, s'escriu amb una S. I, clar, i aleshores quan fem referència a l'statu quo, per exemple, era amb el cap de Kosovo, que ben bé no sé, és amb el Jims i no sabria ben bé quin statu quo té, doncs clar, aquesta paraula que fem, l'apostrofem, no l'apostrofem, doncs què ens diu? Què ens diu la normativa? La normativa es diu que les paraules estrangeres, perquè catalanes no n'hi ha, paraules estrangeres que comencen amb una S líquida, les hem d'apostrofar quan la paraula sigui masculina. Per exemple, l'statu quo l'apostrofarem, l'estriptease també l'apostrofarem, per exemple, o si hi hagués algun nom de noi, per exemple l'Steve, també l'apostrofaríem. Però què passa? Si aquesta paraula és femenina, i ara així d'entrada doncs un nom de noia, Estela, o, escrita a l'anglesa, no a la catalana, o per exemple el teatre de la Scala de Milà, aquests no l'hem d'apostrofar, i hauríem de dir la Scala o la Estela. Uh-huh. I un altre cas diferent seria amb la preposició de, per exemple, doncs no sé, dius, és amiga... de Steve Jobs, que tot no crec que ara pobre doncs no, ja no el tenim entre nosaltres, no em sembla, però bé, si ho diguéssim això, doncs és amiga de Steve Jobs, hauríem de dir la D aquesta sense apostrofar, D-E i os Steve Jobs.
És el mateix que ens trobem en el cas d'un campionat de Scrabble, per exemple, no? Que fèiem, te'n recordes, l'any passat, que
sí?
Vam acollir aquí Sant Cugat el campionat del Vallès, doncs el d'aquest no es podia apostrofar davant de la S líquida de Scrabble.
No l'apostrofem en aquest cas.
No, exacte.
És a dir, per tant, amb la D i amb l'article femení la no apostrofem, però exacte. Amb la L de l'article masculí el sí que es redueix a L. I després quines altres expressions tenim així? Jo crec que molt comunes, no? Mar, aquestes que tenen que ens venen
sí,
ara.
Sí, tenim el Vox Pop, per exemple, no? Quan és una qüestió doncs, que ho diu tothom, no? Que bé, a mi particularment no m'agrada gaire, perquè quan una cosa la diu tothom sembla que agafa com més pes i no trobo que no té per què.
Home, traduït com la veu del poble,
sí.
Pren més força.
Sí. Després tenim a posteriori, recordem que tot això són expressions que venen del llatí directament, que no tenim adaptades al català i que hem d'escriure en cursiva. A posteriori vol dir, doncs, fet amb posterioritat, basant-se en uns fets observats, d'acord? També tenim a priori, o tenim, doncs bé, jo em sembla que et vaig enviar el guió del programa d'avui una mica in extremis, no?
Sí,
allò,
això allò, posava...
Els darrers moments.
L'assumpte del correu.
Sí, doncs, en tot cas ha arribat a temps, però ha arribat una miqueta in extremis, o quan, bé, t'enxampen infraganti fent alguna acció, doncs, que potser no tocava, no? Com uh-huh. enxampar uns lladres, per exemple, infraganti, no? Just en el moment, no? Per sorpresa, diríem. O també tenim ipso facto, no? Quan volem una cosa immediatament, que això és el que acostumo a dir als meus fills quan han de recollir l'habitació, la vull recollida ipso facto.
I us ho dius així?
No, la veritat és que no.
Dic, ja ho imposa molt,
no?
Potser és la manera que funcioni.
No, acostumo a dir ara mateix i funciona.
Ja t'entens ràpid, oi?
Paraules també en l'àmbit jurídic, en tindríem unes quantes.
Sí, clar, perquè doncs, aquí hem fet una mica de vocabulari general, és a dir, doncs, primer paraules... adaptades, després paraules no o expressions no adaptades, però amb àmbits, potser tenim el judicial o jurídic, també tenim l'àmbit mèdic o fins i tot després veurem amb l'àmbit religiós, que aquí sí que són fórmules que doncs jo crec que tenen, més que vigència, tenen una personalitat pròpia, no? Com és el cas de sine die, és a dir, ajornar, doncs, per exemple, doncs, un judici, una decisió, sine die és no posar-li cap termini, i incideixo, faig incís amb això del termini, no plaç, és a dir, no hem d'aplaçar les coses, les hem d'ajornar, perquè les coses, doncs, funcionen amb un termini.
El plazo castellà és un termini, en llengua catalana.
Exacte, i lo de aplazar, doncs, no aplacem res, sinó que ho ajornem, Doncs, i si, esperem que no siguin a sine die, perquè això voldria dir que, doncs, no et ponim cap data. Després tenim dues paraules o dues expressions que es van una mica per oposició, és a dir, una cosa es produeix de facto, és a dir, quan funciona no pel dret, és a dir, no per la legislació, sinó pel fet o pel costum. És a dir, i en canvi, quan una cosa doncs, funciona o s'aprova per llei o que és ajustat a llei, doncs diem que és de iure. És a dir, aquestes dues expressions, quan una cosa és de facto és perquè és fruit o resultat del consum i de l'actuació, i en canvi, quan una cosa doncs ve determinada per la legislació, doncs és una cosa que és de jure, és a dir, de dret, d'acord?
Jure, que ho escriuríem
I-U-R-E. I-U-R-E, sí, sí, com iogurt o com iode o com la moneda aquesta que tenen al Japó del yen, és a dir, recordem que en català la i grega, suposo que ho preguntaves per això, pot ser o no?
Una mica per la pronúncia que...
Ah, però, sí, clar, que és una pronúncia com de...
Que no penséssim que hi ve una ella al davant.
No,
iure.
No. Després, una altra també, doncs, una mica desafortunada, si ens algun dia ens la col·loquen a nosaltres, quan et declaren persona non grata, doncs, evidentment, és persona doncs, que no benvinguda, no? És a dir, per exemple, un diplomàtic o, doncs, alguna institució, no? Em sembla que a vegades, doncs, per exemple, a tu que t'agrada, i a mi, el futbol, sempre hi ha algun aficionat que si s'ha passat de voltes i ha fet alguna cosa que no tocava, doncs, declaren aquesta persona non grata i li veten l'accés a l'estadi. Que em sembla que ara...
Bé, també, ara, per exemple, Figo, imagino que no és persona grata, sinó persona no grata al Camp Nou, en el seu dia, tot i que no tenia l'accés vetat.
Exacte,
ja fa, alguns, molts ho haguessin volgut, però no va passar.
Sí.
Més àmbits, dèiem, a banda del jurídic, l'àmbit mèdic,
l'àmbit
sí. Econòmic...
Mira, comentàvem abans, jo feia molt d'èmfasi si una paraula ve directament del llatí, si l'hem adaptat, si va en cursiva, si no va en cursiva. En l'àmbit mèdic ens en trobem, per exemple, el delirium tremens, d'acord? Que això, doncs, està adaptat al català, i delirium ho hem de posar amb accent a la primera i, tremens ho hem de posar amb accent obert a la primera, eh? No em facis aquesta cara, Sergi!
No, veig que també podem dir deliri tremolós.
Sí. És més simpàtica, no? Aquesta paraula.
La mare ens està explicant on accentuem delirium, on accentuem tremens...
Quan ens ho podríem estar amb un deliri tremolós, tu creus, oi?
Les dues formes però són correctes, eh?
Sí,
podem utilitzar
sí. De fet,
delirium
sí,
tremens amb cursiva.
Ah, exacte, eh? O deliri tremolós... no, en cursiva no, en rodona, eh? Delirium tremens, com que està adaptat i amb accents, en cursiva no.
Com que hi posem l'accent,
ah,
tens
exacte,
raó.
Exacte, és adaptada.
És totalment correcta,
és catalana,
amb lletra 100%. Rodona.
Rodona, molt bé, Sergi. En canvi, el que no podem posar en lletra rodona, sinó en cursiva, seria coitus interruptus, que no cal que expliquem què és, em sembla que tothom sap de què va, o in vitro, que seria aquest tipus de fecundació, que literalment seria doncs, dins el vidre, d'acord? O rigor mortis, d'acord, que també és la rigidesa aquesta dels cadàvers, no?, que hauria d'anar en cursiva també.
D'aquestes quatre, per tant, només delirium tremens, justament, el que seria un deliri tremolós, és la que podem escriure sense necessitat de cursiva o cometes simples.
Ah, exacte.
Àmbit econòmic,
sí, i a veure,
també.
I, també, i a veure, d'àmbit mèdic n'hi ha moltíssimes més. Hem escollit aquestes quatre com a representatives, però evidentment n'hi ha moltíssimes.
De fet, de
5
pàgines de guió que has vist, Sergi, en origen eren 8, oi?
Sí. I això és un extracte...
Retallades a tot arreu.
Sí, sí, de les moltes que... De fet, hi ha un diccionari de llatinismes, que em sembla que és d'Enciclopèdia Catalana, que a veure...
ara me'l compraré.
Bé, jo a casa el tinc, t'ho dic perquè a casa el tinc, i a veure, no l'he agafat, el guió no està extret d'allí, però una mica la idea. Però bé, a vegades, doncs, evidentment, apuja el nivell, apuja el registre, però doncs, algunes val la pena conèixer-les. Per exemple, d'àmbit econòmic en direm ara algunes que doncs, jo crec que estan ja, doncs, i sobretot dissortadament, que des que d'ençà de la crisi ens hem hagut de posar tots les piles amb els termes econòmics, doncs estan molt presents al nostre dia a dia. Per exemple, dèficit. Dèficit ningú diria que ve del llatí, o almenys no us sembla que hagi de venir, doncs sí, dèficit ve del llatí, doncs és allò, una mancança, no?, perquè els ingressos doncs puguin corregir les despeses, no?, i em sembla que doncs tots n'hem conegut, no?, amb el dèficit exterior o el dèficit d'un país o d'una nació. Després tenim hàbitat, que aquesta potser sí que ens ve una mica més propera al llatí, doncs és l'hàbitat, doncs això, doncs, de fet era el nom d'una cadena de botigues, no? Em sembla, si fa temps, no recordo, no sé.
Ho és,
sí,
ho és,
i tant, de
moble, continua sent.
Continua
sí,
sent.
No,
dic, tinc molt a prop de casa.
Ah, doncs mira, doncs així. No, que, ara, ells no ho escriuen accent, pot ser, o no? Te't sona?
Jo diria que no.
No s'accentua, eh?
No, jo crec que no. O sigui, la botiga...
Sí,
la botiga
jo
no.
També diria que no.
Ho dic perquè la paraula sí, eh? La paraula sí que hem de usar. L'hàbitat, no? El nostre hàbitat, no? Doncs la nostra localització, l'espai físic doncs, on resideix una població, no? O sigui vegetal o animal. Després, un altre, també seguim en termes econòmics, el gravamen, sí? Doncs una càrrega, una imposició, eh? Doncs un... Normalment aquí diu que un gravamen afecta un bé moble o immoble, és a dir, doncs qualsevol mena d'una mena d'imposa, podríem dir-ho també. Després també un altre, doncs la renda, que no hem de dir renta, doncs aquesta que quan arriba el maig, juny, que tots hem de fer la declaració de la renda, doncs a més doncs hi ha un concepte econòmic, és la renda per càpita, i la renda per càpita doncs és la que correspondria doncs a això, el resultat de dividir la renda d'un país pels habitants que té. Però insisteixo que hem de dir renda per càpita i sense accent i llavors...
Sense accent, exacte.
Sense accent, i insisteixo en el tema de renda, no renta.
Va, que ens acostem a una que ens agrada.
Sí, em sembla que...
D'aquí dues, eh?
Ah.
Em salto ràtio.
Ah, ara veia això de ràtio, dic
ja,
no,
ja
no acabo...
Jo
no l'he vista, jo no l'he vista.
A veure, la ràtio, bé, tots els que portem nens a escola sabem perfectament que fa referència al nombre d'alumnes que es permet per classe. Va amb accent, la ràtio, és com el càlcul o la proporció, i també va...
Mira, la ràtio d'aquesta taula accepta 6-7 persones,
doncs,
perquè hi ha 7 micròfons.
Encara ens en falten, no?
Amb dret a veu, i després del referèndum podria venir el superàvit.
Podria ser. En tot cas, aquest superàvit l'hauríem d'escriure amb accent a la A, sense cap mena d'H intercalada, que de vegades fem així com una barreja estranya, i en B baixa, superàvit.
I potser això mica, ja que hem parlat, doncs, com l'opost al dèficit, no? Abans
sí,
parlant de dèficit, doncs el terme opost seria superàvit.
És veritat, Albert.
Passem per sobre de les religioses.
Vinga, anem-hi, perquè de fet aquí ja, em sembla que ja ens posàvem abans una mica de reminiscències amb la música de fons,
sí.
Doncs d'arrel religiós. I aquí vull recordar una paraula que vam veure, crec que va ser la setmana passada, quan parlàvem de... Crec que va ser la setmana passada, no? De ordes religiosos.
Ah, sí. Per la castanyada.
Per la castanyada, no? Em sembla que vam parlar d'ordes, recordem que doncs aquestes agrupacions doncs, de benedictins, franciscans, monges carmelites, tot això, són ordes masculines, ordes religioses i sense R. Doncs bé, per això ja et dic que no era més pel tema de la religió que pel llatí. Pel llatí, si ens remetem únicament al llatí i el tema de la religió, què trobem? Doncs trobem, doncs, per exemple, faltes petites, errors o faltes de poca importància que són peccata minuta i que les hem de posar amb una doble C, la peccata minuta. Després, quan parlem allò de pels segles dels segles, la fórmula aquesta, doncs hi ha la fórmula de per secula seculorum, que i ho he pronunciat així, però saècula. Per
molt
saècula,
bonica, també.
Seculorum, sí, és simpàtica. I aquesta, tot i que acabi amb UM, no està adaptada. No està adaptada i l'hem de deixar amb cursiva. O a vegades, quan aquesta potser ja no ja de passa a l'ordre religiós, quan entonem el mea culpa... és a dir, quan reconeixem una mica doncs, el nostre error, i que això venia d'origen, quan a l'inici de la missa doncs reconeixíem o anàvem a fer la confessió dels pecats, i doncs entonem el mea culpa. Després, una altra que sí que està adaptada, que hem d'escriure amb accent, que és el rèquiem, és a dir, aquesta del missa de rèquiem, la missa de difunts, i també una composició musical escrita per damunt del text doncs de la missa dels difunts. Em sembla que el més famós que tots és el de Mozart, no? El
sí,
coneixem
jo crec
així
que sí
fàcil,
que és el
no?
més conegut.
El rèquiem, doncs, el rèquiem l'hauríem de posar amb rodona i amb accent obert.
I ja que parlem d'àmbit religiós i de difunts, deixa'm que acabem ja amb el RIP. Que són les sigles en llatí, que reposi en pau, que hauríem d'escriure amb majúscules i sense punts ni espais, i que ho tenim adaptat al català. Llavors el català fem servir ACS, que no és pas la constructora del
Florentino Pérez,
no,
sí.
Sinó que és el Celsia, d'acord? O bé, també tenim, es va fer famosa ara fa poc Natal Mariló, em sembla, perquè deia que feia... No en tenia una signatura que posar
Q.E.. Obituari, em sembla, a una esquela d'un diari.
Que era que en paz descanse, no? Q.E..
Sí, diu, esquela, em sembla que la signen, diu uns tal, o va dir QEPD, no? Em sembla, doncs no,
sí.
Això són unes sigles.
Escolta, podríem continuar molta estona, deixem-ho tot amb un etc, d'acord? Adaptat al català, amb accent obert, que ve de et cetera, o etc, que vol dir i la resta, i que ho escrivim abreujadament amb una E, una T, una C i un punt, i no hi afegim un altre punt final, quan hi ha una abreviatura al final d'una oració.
Si algú en vol més, es pot comprar el diccionari de llatinismes que té l'Albert a casa.
No, que no el venc de segona mà, és a dir.
No se'l ven, per tant, se l'ha de buscar i l'ha d'adquirir. Uh-huh. Acabem parlant breument de cinema.
Sí.
Tindrà el seu cost, el llibre. És un cost elevat, Albert?
No, ara no recordo, però si me'l vaig poder comprar jo en el meu temps, crec que ja fa uns anyets, no crec que deu ser gaire elevat. No?
Mira, al cinema tenim els Vox Trolls, que és una pel·lícula d'àmbit familiar, dels mateixos autors de la pel·lícula Els Mons de Coraline, que és una pel·lícula que trobo que especialment maca, i jo confio que aquesta dels Vox Trolls, encara que no l'he vista, fa molt bona pinta.
Aquesta ja està en cartellera.
Ja la tenim en cartellera.
Ja es va estrenar el 31 d'octubre.
Ah, exactament, i la tenim aquí a Sant Cugat, encara es pot anar a veure, jo us la recomano. I després recordeu que si voleu anar al teatre, sortegem una entrada doble per anar a veure l'espectacle Traduccions. Per anar a veure aquesta obra i poder participar en el sorteig de l'entrada doble, cal que contesteu la pregunta que plantejàvem la setmana passada.
Què era?
Que era que com es diu en català calentar. És a dir, calentar tant el plat al microones com que el que fan a vegades doncs, els esportistes abans de saltar doncs, a la pista, doncs, que calenten. Doncs com s'ha de dir això en català? Doncs heu d'adreçar les vostres respostes a l'adreça santcugat@cpnla.cat.
Esperem que així ho facin i puguin anar el 29 de novembre al Teatre Auditori.
Exactament.
A veure Traduccions. Ens veurem abans del 29 de novembre, Albert i Mar,
sí.
Perquè ens veurem dimecres de la setmana vinent.
El dia 26 i direm el nom de la persona guanyadora.
Fins la setmana que ve, gràcies.
Adéu, Sergi, gràcies.
Adéu, Sergi.
Sant Cugat a fons a www.cugat.cat/ràdio.